Aquesta tercera conferència ens la farà en Josep Maria Tossell i Armengol. És responsable de l'àrea tècnica del Consorci Forestal de Catalunya, on es desenvolupa tasques de gestió de projectes, dinamització de l'entitat i edició de la revista Catalunya Forestal, responsable del suport tècnic a civicultors i gestors forestals, gestor de finques forestals, col·labora en altres associacions de projectes de propietaris forestals i revistes del sector, així com en agrupacions de defensa forestal. I la teva presentació és la producció de fusta a Catalunya i la seva valorització. D'acord? Us deixo.
Gràcies. Bueno, bon dia a tots. Primer de tot, doncs, agrair que ens hagueu donat la possibilitat de, des del món dels propietaris forestals, des dels gestors i civicultors, puguem venir a explicar una mica la nostra experiència, la nostra lluita diària de el que és la producció d'aquest element, la fusta, un element, com ja s'ha dit inicialment, natural, ecològic, reciclable, i del qual una mica és el modus vivendi de les explotacions forestals dels boscos de Catalunya, que, com veureu, doncs, una mica són gran part en mans de gestors, de silvicultors, de propietaris, finalment, de famílies, diguem-ne, que els gestionen i els treballen per la seva conservació i millora i poder-los anar d'aquesta manera, doncs, passant a la propera generació, que és qui farà la gestió. El Consorci Forestal, això m'ha situat una mica, ja que tinc oportunitat de parlar del tema de gestió forestal. El Consorci és una entitat privada sense ànim de lucre, tot i que es digui Consorci, no és semipúblic ni partit per l'administració, és en bé una agrupació de propietaris forestals. I el nostre objectiu és treballar per la gestió, la millora i la conservació dels boscos, ajudar i donar suport als que estan cada dia en aquests boscos treballant per la seva conservació i millora. Estem arreu de Catalunya, som prop de 1.500 socis, evidentment les comarques més forestals, Girona, nord de Barcelona, els Vallesos, Maresme, Lleida, doncs, els Solsonès, els Pallars, poquet, i Tarragona ben bé menys, hi ha una casuística de més propietari agricultor que no pas propietari forestal. També el Consorci, una de les principals línies de treball és la feina de lobby, del sector forestal davant de l'administració, i com a tal, doncs, fa de paraigua de diferents agrupacions de propietaris forestals a nivell més local, com poden ser, doncs, l'Associació de Propietaris de Camprodon, del Montseny, del Montnegre, de Salrà, de Gavarres, de Bellmunt-Colsa Cabra, que una mica, doncs, gestionen problemes més locals i des del Consorci es passen a el que és més a nivell de Departament d'Agricultura, abans de Medi Ambient, i es mira de buscar la solució, l'alternativa. El Consorci com a tal fa més de 60 anys que es va crear l'any 48 a Santa Coloma Farners. Són 65 anys que d'anar fent feina, d'anar agutinant el sector productiu en termes forestals, funcionant en base a una assemblea general que són tots els socis arreu de Catalunya. D'aquí en deriva una junta de govern, que són 27 representants a nivell comarcal o a nivell de massís natural, i d'aquí, doncs, una comissió executiva, que és la comissió permanent, de 7-8 persones, que són els que tracten els temes del dia a dia i els que van tirar una mica endavant les línies polítiques i les línies de gestió de l'entitat. A part, doncs, podem tenir grups de treball específics, com pot ser la biomassa, com pot ser el suro, com pot ser el pollancre, per solucionar temes candents i temes importants. Antigament hi ha hagut també el grup de treball del Castanyer, etcètera, etcètera. Com a Consorci, com a entitat, estem representats a nivells de l'administració, el Centre de la Propietat Forestal, que és un òrgan desconcentrat, que és el que gestiona des de l'administració els plans de gestió i millora forestal, després us explicaré què és, i també estem confederats amb la COSE, que és la Confederació d'Organitzacions de Silvicultores d'Espanya, amb seu a Madrid, i ara mateix, a través de la COSE, som els vicepresidents de la Confederació Europea de Propietaris Forestals, per una mica donar veu a nivell europeu dels boscos mediterranis, perquè una mica a nivell europeu, doncs, hi ha les diferències, com bé sabeu, entre els boscos nòrdics i els boscos del sud d'Europa, són boscos totalment diferents, amb uns creixements totalment diferents, unes espècies semblants però produccions diferents, problemàtiques totalment diferents, i una mica per fer aquest contrapunt a nivell europeu per temes de política forestal, doncs és molt important que hi hagi gent del sud d'Europa que pugui defensar els boscos mediterranis en aquests nivells. Primer de tot, una mica, jo la xerrada que faré serà una mica des del... Inicialment no volia entrar molt en temes de gestió forestal perquè pensava que hi havia una ponència anterior a la meva que era de 100% de gestió forestal. No hi ha estat, per un problema al ponent, miraré de fer petits incisos, però sí que una mica la meva xerrada era basada, centrada en passar, en fer-vos arribar el missatge de l'acumulació de fusta que tenim als boscos avui en dia, de les qualitats d'aquesta fusta i de la necessitat per la seva conservació, si volem seguir tinguent aquests boscos que tenim ara, doncs la necessitat d'aquesta gestió, la necessitat de tallar els arbres, la necessitat de fer aquesta explotació, sempre amb mesures racionals, evidentment, però és l'única garantia que tenim per poder fer aquesta conservació i poder mantenir el que tenim ara avui en dia. Penseu una cosa, que els boscos són un ecosistema viu, el que veiem avui, demà ja és diferent, però no a la nostra escala, sinó a l'escala forestal, que és una escala molt més dilatada, i per tant heu de tenir present que sempre quan anem voltant per aquestes carreteres i veiem boscos, heu de tenir present que dintre aquell bosc hi ha un senyor que és el que s'encarrega de gestionar-ho, es fa responsable de la seva conservació, i aquest senyor és el gestor, és el propietari forestal. Sense ells, sense aquests gestors, sense aquests propietaris, els boscos no gestionen, s'abandonen, que és el que està passant malauradament en la gran part de la superfície forestal de Catalunya. Llavors algú finalment passa a gestionar aquest bosc, que en les nostres latituds en molts casos són els incendis forestals. Per tant, la gestió forestal necessària per evitar grans incendis forestals i per transmetre i per conservar, com he dit abans, aquesta millora i aquests boscos en el llarg de generacions. Començaré explicant més a nivell global, una mica el món forestal, el món de la superfície forestal. Doncs en total, al món hi ha el 28% de la superfície que està emergida, està coberta de boscos, són 3.400 milions d'hectàrees. Són dades que segurament s'escapen, però d'aquestes superfícies, dues terceres parts estan sotmeses a aprofitaments forestals. Per tant, globalment, anualment, hi ha una reducció de 9 i escaig milions d'hectàrees, són dades de la FAO, però això són dades globals a nivell de tot el món, però si mirem a escala més concreta i més local, veurem que realment aquí a casa nostra això no és així i en altres parts del món tampoc és així. Per tant, el risc, el problema, el dubte aquest, la pregunta de si tenim boscos, això, aquesta imatge que el senyor amb un xerrac és el dolent de la pel·lícula, és real, és verídica al nostre país? No. La deforestació sí que és veritat que afecta algunes zones del món, pot ser, com veieu aquí les imatges en vermell, doncs, a Amèrica del Sud o Àfrica, tot el que són els països del Golf de Guinea, però a nivell europeu i a nivell asiàtic, doncs, que estarà en verd, aquí tenim un problema o la casuística que la superfície forestal i els arbres augmenten any rere any. Per tant, hi ha una subexplotació d'aquests boscos. Veieu, bàsicament la desforestació es produeix a Àfrica i a Europa, doncs, la superfície forestal va augmentant any rere any. Una altra característica dels boscos és que en molts casos, i és un gran desconeixement per part de la gent, és que està en mans de propietaris que els gestionen. Pocs boscos, i menys aquí a Catalunya, estan gestionats per l'administració. A nivell europeu, el percentatge de boscos privats està al entorn del 60% i escaig. A nivell espanyol, doncs, està al 66-67%, prop del 70%. I a nivell català estem al voltant del 80% de boscos en mans privades. Això què vol dir? Doncs que tinc la certesa que hi ha una persona darrere aquests boscos que s'encarrega, es responsabilitza de la seva gestió. Perquè la imatge del propietari forestal és aquell senyor que rep uns boscos, unes finques forestals, unes explotacions forestals del seu pare, I la seva missió és mirar de conservar-los i transmetre'ls a la següent generació en iguals o, si pot ser, millors condicions de com ell els va rebre. Per tant, hi ha tota una tasca d'inversió, d'actuacions de conservació i de millora, que evidentment comporta des de treballs de tallada, treballs d'explotació, obtenció de fusta, fins a treballs d'inversió, és a dir, aclarides, podes, estassades, construcció de camins per poder fer aquesta conservació, que en molts casos són deficitaris parlant en termes econòmics. A nivell espanyol, el sector forestal, doncs, també hi ha unes contradiccions importants. Són 26 milions d'hectàrees, dels quals 14 són forestades, amb un creixement anual de 35 milions de metres cúbics. Això amb dades del segon i tercer inventari forestal nacional. 76% de propietats privades. La mitjana propietat és més petita de 5 hectàrees, el qual això moltes vegades és un impediment a facilitar i a dinamitzar la gestió forestal. I els boscos espanyols es caracteritzen per tenir un rendiment nul de les seves produccions, excepte el que és la cornisa cantàbrica. Tenim el cas de Galícia, que 20% de les existències de tota la península, de tot l'estat espanyol, estan a Galícia, amb tan sols el 9,5% de les terres forestals, i el 40% del que s'explota, dels metres cúbics que es tallen, són concentrats a Galícia. Galícia, per la climatologia, doncs, tenen unes produccions, uns creixements, i per les pesques que fan servir, bàsicament eucaliptus, doncs, tenen uns creixements i unes produccions espectaculars. La gestió forestal té els problemes de la importància social del bosc, moltes vegades no s'entén o no es compatibilitza el que és ús de l'entorn natural, ús dels boscos amb la gestió dels boscos, amb les proteccions i restriccions per les proteccions de conservació, establertes doncs, via xarxes Natura 2000, xarxes d'espais PAINS, etc. I, com he dit, aquests tres ítems, el que és ús de l'explotació forestal, conservació per mesures de normatives administratives de protecció i la percepció social, moltes vegades fa que la gestió se'n vegi o es vegi raconada quan seria el més important per executar en un determinat bosc. Darrerament, també la mancança de polítiques forestals i d'ajudes per fer i dur a terme aquesta gestió també doncs, la penalitza, i el que és més important és la manca d'una política, un full de ruta on sapiguem a nivell de gestió forestal on hem d'anar a morir. Si hem d'anar a produir fusta per serra, si hem d'anar a produir fusta per fer biomassa, si hem d'anar a produir fusta per fer pasta paper, o si hem d'anar a produir paisatge, o si hem d'anar a produir bolets, o veiem què hem d'anar a fer per totes aquestes produccions que moltes vegades no es reinverteixen en els boscos, doncs ajudin i compensin les necessitats de gestió d'inversió d'aquests boscos. Per tant, a nivell espanyol, podem dir que els aprofitaments estan molt per sota del que és el creixement anual, això també passa aquí a Catalunya, i tot i que l'estat espanyol és un país consumidor de fusta, doncs es basa bàsicament en les importacions. És a dir, no aprofita el 100% de les possibilitats de fusta del país, sinó que es basa en les importacions, el qual penalitza el que és l'aprofitament de fusta local. A nivell europeu es pot veure com els països nòrdics doncs, són bàsicament exportadors, en canvi doncs, aquí a Espanya doncs, és el rei en importació de fusta, quan també és important en consum, tot i que en consum per persona és dels més baixos d'Europa. Això, aquesta gràfica us mostro ara, és amb coníferes, tots són pins, etc. I amb frondoses passa el mateix. També dintre el que és dels països, excepte els nòrdics, com podeu veure, doncs són és el rei de les importacions. Per baixar un esglaó més i anar fins a Catalunya, fins aquí a casa nostra, doncs el bosc inicialment era una font de recursos. Antigament, la primera meitat del segle passat, tothom anava a bosc, tota la gent dels municipis, no hi havia grans pressions urbanes com poden haver-hi actualment, doncs, en tots els municipis hi havia el forner, hi havia el que feia la calç, els que feien pega, tothom anava a boscos a buscar els recursos, a buscar la matèria prima per fer totes aquestes utilitats. Era una expoliació que en alguns casos havia sigut excessiva, inclús s'havia arribat a expoliar a zones molt llindants dels municipis, penseu que inclús s'anava a buscar la fullaraca i les falgueres per fer les llars dels animals, això era una extracció de nutrients molt important, que això tampoc no era l'ideal, però sí que es tractava sempre d'un mercat local, i la gent del poble que anava fins als boscos del costat i agafava la llenya per escalfar-se, la fusta per fer les vigues, la fusta per fer les portes, etc, etc. No? I sempre una activitat que es lligava molt amb altres usos, una activitat complementària. És molt clàssic que les cases de les masies tradicionals, doncs els mobles de la casa, les portes de la casa, les vigues de la casa estiguin fetes amb la fusta de les espècies que tenien al costat del marge de la casa. És a dir, podem trobar cases amb vigues de pollancre, portes amb fusta de pipinyer, vigues també amb fusta d'acàcia, podem trobar casos d'aquests, de fet, això avui en dia, i casa, estem parlant de cases de fa cents i cents i cents d'anys. Tot aquest funcionament de l'ecosistema, el sistema natural més l'humà, doncs es va trencar des del moment que van aparèixer els combustibles fòssils, gas, gasoil, etc. No? La gent deixa d'anar al bosc a buscar la matèria prima, la gent deixa els pobles per anar a viure a ciutats, llavors entre aquest oblit de la matèria prima dels boscos més aquesta despoblació rural, doncs els boscos comencen a créixer una mica, a tenir una inèrcia una mica descontrolada i comencen el procés que ens està portant als boscos que tenim avui en dia d'un creixement desmesurat i en molts casos excessiu i amb poc control. Una mica tall de resum, aquesta gràfica el que vol mostrar és des de l'any 1000 fins a l'any 2000 l'evolució del sòl forestal, que és la part més grisa de baix, sòl arbrat, lligat amb l'evolució del sòl agrícola i el matoll de pastura, i amb la gràfica aquesta, la línia de la població. Una mica es va veient, doncs, al principi de tot, 1,5 milió d'hectàrees, cap a l'any 1000 va baixant, evidentment la gent havia de menjar, és quan es produïen les artigues, es tallava el bosc per fer camps de conreu, per cultivar patates, etc., per anar podent donar alimentació a la gent. En el moment que hi ha una crisi humanitària amb l'aparició de les pestes, doncs baixa el nivell de població, en aquest moment el bosc torna a repuntar una mica, hi ha menys pressió per agafar terres al bosc i fer-los cultivables, però des del moment que es produeix la revolució industrial, la gent se'n va a les ciutats, augmenta la població perquè les condicions de vida doncs, milloren i per tant hi ha més mortalitat, i aquí doncs, augmenta la població d'una manera exponencial i també augmenta el que és la superfície forestal, que l'any 2000 estava a 1,5 milió d'hectàrees, ara ja estem a 1,6 milió hectàrees i va pujant. Però, sobretot l'abandó de l'agricultura doncs, és una de les principals causes, perquè totes aquestes feixes petites que els tractors avui en dia són grans i no hi entren, doncs el bosc va envaint aquestes feixes i per tant doncs, aquí tenim una invasió de la massa forestal llindant aquests camps agrícoles que fan que augmenti la superfície forestal. El problema real és que augmenta la superfície forestal, però que a més dintre la superfície forestal també augmenta les existències del número d'arbres que hi ha. Ara ho explicaré. A Catalunya, segons el mapa de cobertes del sòl, tenim 60% de superfície forestal, més o menys, el qual quasi bé un 40% és arbrat dens. La part de matolls i de prats i herbassars també es considera terreny forestal, però encara que no hi hagi arbres. Llavors hi ha un 34% de conreus, un 3,5% de naturals improductius, llacs, esqueis de pedra, muntanyes pelades, etc. I després hi ha un altre 3,8% de improductius artificials, que són les superfícies urbanitzades. El que us he comentat abans, doncs, la superfície forestal privada està al voltant del 77-80%, la pública al voltant del 20%, bàsicament en mans de la Generalitat, que és un 8%, i en mans d'ajuntaments, l'Ajuntament del Pirineu, que tenen un 12% de superfície forestal. Com us comentava abans, entre comparació de l'inventari forestal nacional que es fa cada 10 anys. El primer inventari va acabar l'any 90, el segon el 99 i el tercer és l'últim que tenim. Doncs a comparació de dades veiem com augmenta la superfície forestal, un lleuger augment, un lleuger repunt per l'abandonament d'aquestes terres agrícoles, però augmenta molt més la superfície arbrada. Per tant, tenim aquí una doble vessant, el que us comentava abans, augmenta la superfície forestal arbrada i augmenta la densitat d'arbres dintre d'aquesta superfície forestal arbrada. Prop de la meitat del país és superfície forestal arbrada. Un gran comunicador que és el Martí Guades, vosaltres el coneixereu, surt a la tira d'aquests programes de boscos, va dir una frase un dia que Catalunya és un país de boscos, una frase que ja s'havia dit, i ell va afegir un dia, però la gent no ho sap. I això és una veritat com un temple. Tothom viu d'esquenes al bosc i poca gent n'és conscient de que tenim aquest percentatge de superfície forestal a Catalunya i de les necessitats i els requisits per a la gestió d'aquesta superfície. Per tant, desgraciadament és habitual viure d'esquenes a aquesta gestió. I moltes vegades apliquem normatives i requeriments legals que limiten aquesta gestió necessària per a la conservació. I em refereixo directament al que són espais naturals protegits, espais d'interès natural, PEINS, i la xarxa Natura 2000. Tenim un 30% del territori dintre la xarxa Natura 2000, quan a nivell europeu la mitjana està a menys del 10%. França té un 2% i escaig, i els països nòrdics no arriben ni al 2%. Per què? Primera, per una banda, és lògic, perquè aquí tenim uns boscos amb una diversitat molt superior que no pas la que puguin tenir els nòrdics. Els nòrdics tenen boscos de pícia, de bedoll i de pirroig. Tot és pirroig, tot és pícia, tot és bedoll, i aquí s'acaba l'invent. Aquí a Catalunya tenim boscos àmpliament, exageradament diversos. A més tenim una orografia que permet que aquí tens una fageda i 20 metres més enllà et canvia l'orientació de la muntanya i tens una surada. Inicialment diria, ostres, un soroll i un faig són incompatibles per necessitats de temperatura, necessitats hídriques, però és que al canviar la vessant de l'orientació canvia tot això, canvia la temperatura, canvia tot i et permet aquesta diversitat que es dona en composició d'espècies, i és que a més dintre aquestes masses forestals hi ha una gran diversitat. A més, la sureda, per exemple, és un ecosistema que pot incloure més de 120 espècies vegetals diferents, una sureda només. Imagineu la riquesa. Per tant, que hi hagi un 30% de xarxa Natura 2000 potser és mig justificat, però sí que això en molts casos arriba a penalitzar. Un cas concret, una finca forestal de 200 hectàrees, la zona de la selva marítima, pollancre, pipinyer, suro, roure, etc. A la zona de bosc de ribera, llindant amb la riera de Santa Coloma i el riu La Tordera, hi havia poblacions del picot carcer petit, una espècie protegida que en cert moment s'havia de promoure la seva expansió, etc. Doncs aquell senyor no podia tallar cap arbre durant 6 mesos l'any, perquè era l'època que el picot carcer petit feia nius. Aquí va haver de lluitar per defensar aquest propietari que no podia tallar arbres durant 6 mesos l'any i estava obligat a tallar-los quan o plovia i no pot entrar bosc, o quan és l'estiu i tampoc no pot entrar bosc, perquè realment es delimités la zona només on realment n'hi ha el picot carcer petit, que és la zona de ribera. Però per problemes administratius burocràtics se l'havia limitat l'extracció de fusta i els treballs forestals d'estassar, de construcció de camins, etc. a tota la superfície forestal. Per tant, són limitacions que són difícils d'escapar-se. El que us comentava abans també, a part d'aquest augment de superfície, la biomassa arbòria per hectàrea també augmenta any rere any. A Catalunya vam passar del segon inventari forestal d'un quasi 60% a més del 70% en el tercer inventari, i a Espanya també va passar una cosa semblant, però menys volum. Per tant, tenim un percentatge d'increment net del 30% a nivell de Catalunya. I el problema que tenim és que costa treure d'explotar aquesta fusta i quan la podem treure com a explotant, ens acosta a trobar el mercat o la indústria que la pugui transformar. Bàsicament, doncs, quatre comentaris més. El bosc és un ecosistema que ha passat de ser sector primari, sector productiu, a ser sector terciari, sector serveis. Avui en dia els principals usos del bosc és el lleure, són els serveis, anar a buscar bolets, anar en bicicleta, anar-hi a passejar. Això és, si es pogués internalitzar aquests rendiments en lloc de la producció de fusta, podríem dir que els boscos són rendibles, però avui en dia els boscos amb l'extracció de fusta no són rendibles. Els preus que paguen per la fusta no, són inferiors als costos que necessita la fusta per poder ser explotada. Evidentment, això també ha anat acompanyat d'un canvi del perfil del propietari forestal. Fins a fa una generació, el propietari forestal era una persona que vivia i treballava a la finca, per tant, era sabedor, era coneixedor de com funcionava la gestió forestal. Degut a aquest poc rendiment de les finques, doncs, els seus fills van anar a viure a la ciutat, van estudiar una carrera, es van dedicar a un altre ofici. Per tant, ara el propietari forestal ja no és el propietari forestal, per se, sinó que és el senyor que durant la setmana és lampista, doctor, geògraf, taxista, el que sigui, i propietari forestal. Per tant, això ho fa, diguem-ne, el cap de setmana, quan pot, però sí que no hi ha una implicació directa. Per tant, ha canviat aquest perfil del propietari forestal. Punt número 1. Punt número 2. Els boscos de Catalunya són com són, són molt diversos, són molt extensos, poden ser molt bonics, però són de baixa productivitat. I el que produeixen és fusta d'una qualitat determinada. Els boscos nòrdics, que tots els tenen com a referència, doncs, tot el que fan són pals rectes, gruixuts, fàcils de tallar, d'explotar i d'industrialitzar, i aquí el que tenim són pins, arbres, torts, petits, rebessuts, que són difícils de tallar, d'explotar i d'exportar. El sector forestal, dintre del que és el PIB, doncs, no cal ni comentar-ho, és tan petit que no val la pena, perquè només es té en compte el que us deia abans, els rendiments per als temes de fusta. Si tinguéssim en compte altres productes forestals no fustaners, castanyes, bolets, paisatge, reducció de l'efecte hivernacle per fixació de carboni, regulació del cicle de l'aigua, etc., doncs potser ja podem anar a parlar més de les rendibilitats dels boscos. Què tenim de bo aquí a Catalunya? També hi ha coses bones. Tenim un país pioner en el que és l'ordenació i la planificació dels boscos. Des de l'any 90 i escaig es va crear el Centre de la Propietat Forestal, que és un organisme dependent del Departament d'Agricultura, que el que fa és gestionar i dinamitzar els plans de gestió i millora forestal. Això no és res més que un full de ruta, un document on els propietaris planifiquen què faran a les seves finques en els pròxims 10 o 15 anys, l'administració ho aprova i així doncs tenim una mica una radiografia de què hi ha aquella finca i un planning de treball del que el senyor propietari, el gestor, vol fer-hi i mirar que això sigui factible, es pugui fer, i per tant doncs podem començar a saber què en podem treure, què en obtindrem, quan ho obtindrem i per tant quins usos i quines destinacions pot tenir. També des de l'any 2004 tenim la certificació forestal, la ecocertificació de la gestió forestal sostenible amb el segell PEF. Hi ha dos segells, l'FSC, que abans ha sortit a l'anterior ponència, i el segell PFC. El segell FSC va ser un segell de certificació forestal sorgit des del món dels ecologistes, del Wildlife Fund, el WWF i ADENA, i el segell PEF va ser un segell que va sorgir des de la propietat forestal a nivell europeu. Tots dos, per això surten d'allà mateix, de la conferència interministerial d'Helsinki de l'any 93, i tots dos busquen el mateix. Que per interessos de cada un i dels altres van fer aquests dos sistemes que van en paral·lel i espero que algun dia reconeguin i per tant només hi hagi un sol sistema, que seria el lògic. Per què aquí a Catalunya es va triar pel sistema PFC i no per l'FSC? Per un senzill problema econòmic. La certificació PFC ens permetia una certificació regional, és a dir, tot el país, tot Catalunya es podia certificar amb aquest segell. En canvi, el sistema FSC no, per tant, amb el sistema FSC havies d'anar a certificar finca per finca, cada propietari s'havia de certificar la seva finca. Amb el sistema PF es certifica tot Catalunya i llavors, anualment es fan per estadística i per aleatoris, anàlisis aleatoris, diferents finques que realment compleixin aquests requisits i per tant doncs, es fa la certificació més, els auditors són menys costosos. A més a més, doncs, la certificació ja ha passat a la indústria, per tant, ja estem en condicions d'oferir fusta PFC, de fet, sinó per aquests formacats que venen mobles en kit, és cada vegada més habitual veure aquest segell, perquè ja s'ha fet tota la cadena i es pot arribar al consumidor final, que és una mica el que es buscava. Una mica el sector forestal, els productes forestals fusters, estan afectats per diferents factors, factors de producció, evidentment, el mercat, és on ens hem de casar, l'entorn, les condicions en què ens hem de moure, i la indústria, que és una mica el pas entremig entre la fusta i el consumidor final. Com a factors de producció, que són un entorn econòmic, un sector econòmic singular, planificació a llarg termini. Abans, la ponència inicial t'han dit que arbres, boscos vells de 100 anys no n'hi ha gaires. Jo diria que, quasi bé tot el que són pinedes en pinyers, això són boscos de 100 i 100 i pico d'anys. Estem parlant d'espècies, moltes vegades, de troncs molt llargs, de 80 a 100 anys. Un roure, quan es pot tallar, perquè ja té un diàmetre que ha arribat al tronc tecnològic, és quan té 80 a 100 anys. Un pipinyer igual. Si anem pel marge d'un faig, igual, 80 a 100 anys. Si anem al marge més ràpid, ens anem a espècies com ara el pollancre, que es talla en 15 anys, o el suro, que es fa l'extracció de la pela cada 15 anys. Això seria el més ràpid en termes forestals. Un antic president del Consorci Forestal, un propietari silvicultor de les zones arbúcies, doncs ell sempre ho deia, sempre es queixava, que, és que els propietaris forestals dels silvicultors haurien de viure 240 anys o 250 anys, perquè el drama és que tu estàs fent una gestió i no veus els resultats, no veus mai què passarà, no veus una mica, estàs treballant per portar a terme, per tirar endavant una plantació o un bosc, però mai veus o mai podràs arribar a veure la finalitat, el teu objectiu, que és portar aquesta roureda, que ara està doncs, en un procés de regeneració, i mai arribaràs a veure aquells roures amb uns diàmetres importants per dir, home, doncs, el que vaig planificar és reeixit, he tingut èxit i per tant doncs, he arribat a la fi. No? Per tant, el seu pensament sempre era aquest, la seva queixa era aquesta, i ostres, que viure 80 anys o 100 anys és un drama, jo voldria viure més temps. L'estructura socioeconòmica, ja n'hem parlat abans, la superfície mitja aquí a Catalunya potser és una mica superior, és menor a 25 hectàrees, i un problema que tenim cada vegada més és la manca de mà d'obra especialitzada. Al ser boscos no rendibles, la gent va anar a treballar a altres sectors, principalment a la construcció, i aquí es va perdre molta mà d'obra coneixedora del món forestal. El que comentava abans, el bosc mediterrani, característiques importants, doncs aquí el factor nostre limitant és l'aigua, de llum tenim accés, de nutrients, depèn del tipus de sòl, doncs també n'hi ha, però el nostre factor limitant és l'aigua, és el que es limitarà sempre el creixement de l'espècie, les distàncies, la densitat de peus que poden haver-hi en una zona determinada, etc. La gran biodiversitat d'aquests boscos, el que parlava, i això ens implica també aquest 30% de figures de zones amb figures de protecció. La productivitat i els costos estan molt lligats a l'orografia del terreny. Estem pensant, parlem de boscos muntanyosos amb pendents importants, la qual la mecanització en molts casos és impensable, per tant d'anar a treball bastant manual. Quan nosaltres parlem de que un bosc es pot explotar per tota fusta, sempre parlem de boscos amb una fracció que dona coberta, és a dir, que les copes ocupen un 70% de l'espai. I aquí tenim limitacions com pot ser el pendent. Pendents de més del 100% són difícilment mecanitzables, llavors aquí ja entrem a gestionar des dels camins. Des d'un camí doncs, es fa servir una maquinària, que és un esquidre, un cabestany, que és un cable, amb un tractor doncs, es puja la fusta fins a dalt del camí, que és on es treballa. Però també moltes vegades els camins també són inaccessibles. Els camins antics són estrets i la maquinària a vegades és més grossa i més ampla. Per tant, també tenim molts problemes de camins. A més, a nivell de Catalunya hi ha una gran mancança de camins a nivell forestal. És una infraestructura molt fluixa que requereix una inversió important. Per tant, doncs, és important fer èmfasi en aquest aspecte i quan es vol fer una gestió d'una propietat forestal, doncs, pensar en el tema de camins. La tecnologia, el que comentava, els camins, difícil, i el que és la millora i planificació de l'explotació a partir dels 90 amb l'aparició del centre de la propietat forestal i de la planificació. Actualment tenim però poc més del 30% de la superfície ordenada i planificada, el qual és un èxit, en cap altra comunitat autònoma de l'estat espanyol existeix això, i és un gran avantatge per poder fer planificació i una mica de política forestal. també això ja ho hem comentat, l'augment de la superfície forestal i les llicències de fusta, doncs aprofitem menys del 30% del creixement anual, de 3 milions de metres cúbics, doncs se'n talla amb poc més de 500.000, l'increment del 23% en volum de la fusta amb escorça, l'any, el segon inventari forestal nacional hi havia 83 milions de metres cúbics, amb un increment anual de 3,3 milions, en el tercer inventari forestal nacional, al cap de 10 anys, hi havia 102 milions de metres cúbics, 3,5 anuals. Això implica 19 milions de metres cúbics que van augmentar en 10 anys, per tant, quasi bé 2 milions de metres cúbics cada any de fusta que hi havia de més acumulada en aquests boscos. Això ens equadra bastant si amb les aplicacions del CREAF també veiem que l'increment net de biomassa és de 2,1 milions de metres cúbics. Per tant, què vol dir? Que cada any els boscos van creixent, és un ecosistema viu, que va creixent, no es pot parar i no creixi, sinó que va fent. Per tant, anem acumulant fusta i fusta i més fusta als boscos. Com que som incapaços d'explotar-la perquè els preus de la fusta o perquè les condicions doncs, no ens són favorables, tenim un risc importantíssim, que són els grans incendis forestals, no els petits incendis, sinó els grans incendis forestals, que són els que comencen i perquè troben una massa excessivament densa o una massa amb dèficit hídric, per tant estressada, amb arbres morts, arbres secs per allà dintre, etcètera, etcètera, una massa afectada per plagues, una massa afectada per sequeres, que és on aquest petit incendi pot esdevenir un gran incendi, que són els aquests que cremen 10-15 mil hectàrees, que són els grans problemes que tenim. Un petit incendi dintre de l'ambient mediterrani és assumible i no hi ha cap problema. També hem de tenir en compte les repercussions del canvi climàtic. Cada vegada estem veient més que la periodicitat de les precipitacions i el seu règim torrencial doncs és més pronunciat, i aquí ens està afectant doncs, que possibles espècies que plantàvem en zones baixes, doncs ara ja les hem de començar a plantar en zones més altes amb més disponibilitat al llarg del temps d'aigua i començar a pensar en zones més rústiques per aquestes zones que abans doncs, eren més amb més pluviometria i un repartiment d'aquesta pluviometria més homogeni al llarg de l'any. Això hem comentat també, l'increment de la superfície arbrada, un 22%, veieu que es dona arreu de Catalunya, totes les províncies. Les existències de fusta, igualment, un 48% d'increment, també arreu de Catalunya. No m'agrada, que és curiosa, a nivell de comarca de la Selva, per cada habitant toquen 729 arbres. Província de Girona, 469. El qual, imagineu-vos, quina densitat arbòria hi ha, per tant, quin excés de densitat, quina mancança de gestió, quina mancança d'explotació forestal que tenim als nostres boscos. L'entorn, he comentat el tema de la importància del sector forestal, que és molt baix, el desconeixement del món forestal, saber que Catalunya és un país de boscos però la gent no ho sap, concretament, el creixement dels aspectes ambientals dels boscos, cada cop donen més importància al paisatge i al lleure que no pas el que és la gestió forestal, l'absència de política forestal, aquí a Catalunya doncs, a nivell europeu flaqueja molt, però és que a nivell de Catalunya el Pla General de Política Forestal es va aprovar el primer l'any 99 i va acabar el 2004 amb un grau d'aplicació del, si dic 10%, m'estic accedint una bestiesa. I des del 2004 fins al 2012, que estem ara, estem intentant fer un nou pla general de política forestal i encara hem sigut incapaços com a país de fer un pla general de política forestal. Per tant, no sabem els boscos de Catalunya on van o on volem que vagin, on els volem orientar, que seria el més necessari i el fonamental per dir, bueno, anem a gestionar, però sapiguem com a país què volem dels nostres boscos, que facin fusta per anar a Estella per fer energia elèctrica o tèrmica amb calderes de biomassa, volem fer fusta a petits diàmetres perquè instal·larem una papelera i farem pasta de paper, farem fusta a serra perquè ens dedicarem a fer embalatge o ens dedicarem a fer arbres de grans diàmetres perquè a partir d'ara farem fora Ikea i farem mobles de fusta massissa i per tant donarem cabuda a la fusta al país, no? No ho sabem. I això evidentment amb torns llargs com és la gestió forestal, jo quan jo planifico una plantació de faig he de pensar aquell faig quan tingui 80-100 anys on anirà a parar, bueno, doncs clar, ara ben bé jugues amb la diversificació de l'explotació forestal, diversificació d'espècies i diversificació de productes, però mai saps ben bé on t'hauràs d'anar a morir. Les polítiques sectorials d'altres àmbits ens afecten molt, el sector forestal. Ara actualment hi ha una gran aposta per al sector de les renovables, bueno, hi era, perquè des que van carregar el decret de primes doncs, també s'ha anat en orris. Per tant, seguim sense saber què volem fer dels boscos, quan és la principal infraestructura del país. I a més hem de tenir en compte que la gestió forestal durant aquests 80-100 anys que dura el torn de la majoria part de les espècies porta intrínsec un gran risc i una complexitat de gestió. Els riscos de desastres naturals, ventades, nevades, plagues, sequeres, incendis forestals, que evidentment quan si parlem a nivell d'inversió, proposes una inversió a nivell de fer una plantació forestal amb aquests riscos, amb els rendiments econòmics que dona, clar, tothom diu, bueno, és que el banc em dona més interessos, no? És molt més i més segurs. El mercat, que també ens afecta, evidentment, perquè finalment nosaltres ens hem d'adaptar al que el mercat accepta, al que el mercat ens comprarà i ens acceptarà com a productes, és un mercat globalitzat. Espanya és un gran país importador de fusta, fusta com s'ha dit d'Àfrica, de Sud-amèrica, fustes aquestes tropicals, fusta que arriba amb vaixells, grans carregaments, a un cost del transport doncs, bastant econòmic perquè no es compta la petjada de carboni que impliquen aquests transports. Això vol dir que es comenci a comptabilitzar, doncs aquí potser guanyarem ser més competents. S'ha deslocalitzat el que és la indústria de paper. Aquí a Catalunya teníem dues fàbriques de pasta de paper, aquí a Girona en teníem una, a Sarrià de Ter, i a Balaguer en teníem una altra, també s'han anat, per tant doncs aquí no sabem on col·locar la fusta de pasta de paper, ara d'anar o bé a Saragossa o bé a França, o qual el transport es menja el possible guany econòmic que teníem. L'impacte dels productes substitutius, doncs us ha augmentat el primer xerrada, tot el que és el formigó, el substitut de fusta, el polistirè, el carbó, el suro, etc. En resum, que el preu de la fusta s'està estabilitzat durant els últims 25 anys. Jo crec que Moavi venia la fusta al mateix preu que ara, però amb la pèrdua de valor d'aquesta moneda. Per tant, doncs, el preu de la fusta s'ha desplomat. Per tant, aquí hem de vetllar, hem de treballar per fer avenços a nivell tecnològic, per aprofitar més aquesta fusta, trobar nous usos, noves aplicacions que permetin anar a col·locar o anar a utilitzar més aquesta fusta i d'aquí la importància d'aquestes jornades. Però de la fusta, com he comentat, doncs, ha anat baixant. A nivell europeu, doncs, els aprofitaments estan a l'ordre del 60% del que creixen els boscos. Aquí estem a l'ordre del 30%, per tant, estem a la meitat del que s'aprofita a nivell europeu als boscos. Per tant, es podria dir que som un país ric, no? Tenim uns recursos naturals que els produïm de manera gratuïta perquè es fa el sol, i aquesta reacció màgica que és la fotosíntesi, nosaltres som tan rics que no els fem servir, els tenim allà acumulats, els boscos, perquè un dia nevi, caigui a terra, es podreixi, o perquè un dia vingui un incendi i els acremi. Però com a país, diu poca cosa. Mercat, França ens envia molta fusta cap aquí, també. Mica en mica anem fent algun esforç per portar fusta cap a França, però són coses molt anecdòtiques, però sí, com que costa molta feina, doncs m'agrada dir-ho. I, com he dit abans, la qualitat de la fusta d'aquest país, doncs, sí que es fa fusta de qualitat, però es fa molta fusta de poca qualitat, fusta per embalatges o fusta per trituració, però ens hem quedat sense mercat. Avui en dia, tots suposo que en sereu coneixedors, se'n parla molt d'aquests barcos d'Estella que se'n van cap a Itàlia, a cremar. Bueno, és una casuística que ens permet, sense entrar en si està bé o està malament, però sí que ens permet treure una fusta als boscos, per gestionar aquests boscos, aclarir-los i preparar-los perquè si ve una sequera estiguin menys competència entre ells, per tant lluitin menys pels recursos hídrics i per evitar grans incendis que si no, no tindríem i per tant tindríem els boscos encara en pitjors condicions. Vaig ràpid perquè ja m'han demanat que vagi acabant. La indústria de Catalunya, bueno, Catalunya és un país mancat d'indústria de transformació de la fusta, bàsicament. El circuit que faria un tronc de fusta, la fusta en roll, seria una espècie per fer llenyes, en el cas del roure i alzina, altres espècies doncs, per fer les coníferes o altres frondoses de més qualitat, faig, etc. La fusta aniria amb tronc cap a la indústria, d'aquí s'aniria a fer fusta d'obra, fusta per serra, fulloles per fer contraxapats. una part de l'arbre que té menys qualitat, menys diàmetre, se'n va a fusta per trituració, i algunes indústries en fan usos per pals d'arbres sencers. De la fusta d'obra de les serres, que en fan taulons, fulloles, etc., en surten uns subproductes, que són les telles de partícules. Això se'n pot anar a fer taulers amb la fusta de trituració per fer pasta de paper o taulers aglomerats, i si no, doncs se'n van a fer l'ús energètic, com les llenyes, que a més de la llenya de la típica herba de foc, doncs avui en dia tenim tot el tema de la biomassa forestal primària. La indústria, bàsicament, de primera transformació és bàsicament treballar la fusta, serrar-la i s'ha acabat. La segona transformació ja implica afegir nous elements. La indústria del paper a Catalunya, res de res. I la bioenergia, doncs, es contempla com un mercat que de moment comença a forjar-se, però esperem que a la llarga sigui una cosa ja amb fonament sòlida que permeti, doncs, un consum de fusta prou important. No cal dir que tot el que és gestió forestal implica llocs de treball. Gestió forestal vol dir que hi ha una persona tallant arbres, vol dir que hi ha una persona podant, que hi ha una persona aclarint, que hi ha una persona fent camins, que hi ha una persona que és el que fa anar el xerrac per tallar els arbres, que hi ha una persona que és el que fa anar el camió per treure la fusta, que hi ha una persona que és el que està a la serra tallant aquests troncs, etc, etc, etc. Per tant, seguim com abans, un país ric, que no fem servir els recursos que tenim i no donem llocs de feina, no creem llocs de feina amb material d'aquí del país. Bàsicament són indústries petites, 5.000 i pico de persones ocupades, molt d'indústria aquí està dedicada a l'embalatge, per tant fusta de poca qualitat, poc valor afegit en aquest producte, per tant doncs cal treballar, cal buscar nous usos, fusta de qualitat que pugui donar més valor en aquesta fusta i, com no, seguir treballant per consolidar el mercat de la biomassa com a garantia de gestió forestal i de creació de llocs de treball. Penseu que amb càlculs d'un megawatt de biomassa instal·lat, més o menys es calcula que són 20 llocs de treball de feines a bosc i a la indústria, a la planta que fa l'energia. Per tant, avui en dia això és prou important. La indústria de Catalunya, doncs, com he dit, és petita. Bàsicament, 5 indústries consumeixen el 47% del volum de fusta que es treballa a Catalunya i la resta, doncs, 6 indústries, el 18%. Bueno, són diferents, però bàsicament són indústries petites amb poc consum. Per què no s'aprofita més la fusta a Catalunya? Baix preu del producte, en molts casos el preu que paguen aquella fusta és el mateix o inferior al cost d'extracció d'aquesta fusta, per tant el propietari quasi hauria de pagar diners per tallar aquell arbre que se'n portessin, per tant aquell arbre queda dret, perquè el propietari, jo diria, quan un propietari deia un arbre, li fan mal al cor, no? És a dir, ostres, una cosa que ha cuidat, que ha mantingut durant molt de temps, ostres, tallar-ho no és cap plaer, al contrari, és un sacrifici. El plaer és veure després com aquell bosc es torna a regenerar, torna a créixer i tira endavant. Per tant, si un producte, una fusta, li paguen poc, doncs aquell arbre es queda a peu i el propietari més content i més feliç. Els costos d'explotació han anat augmentant amb els anys, el cost de la mà d'obra ha anat augmentant, el preu de la fusta ha estancat, inclús baixant, ha baixat el consum, han augmentat les importacions i han incrementat els riscos. El fet que tinguem aquests boscos poc gestionats i semi-abandonats, doncs incrementa les plagues, incrementa els incendis forestals. Important, el que he comentat abans també, el poc valor afegit dels productes. Hem d'intentar treballar, intentar valoritzar els productes de manera que el preu final d'aquesta fusta doncs valgui la pena la seva gestió, la seva explotació. Els condicionants que he dit abans, l'orografia, accessibilitat, incendis, restriccions ambientals via normatives. Resultat, aquest abandonament del bosc, val? Són sistemes fràgils, els boscos s'han de mantenir, són sistemes antropitzats. Aquí a Catalunya no hi ha cap metre quadrat de sòl que no hagi estat antropitzat, que no hagi sigut treballat en cap moment de la seva història, parlem d'un país jove. Per tant, una conclusió és que el bosc ha passat de ser sector primari, com deia abans, sector terciari, i ha passat de ser una font d'energia a ser un magatzem d'energia. Tenim un estoc de fusta, de quilocalories allà acumulades, que en el pitjor dels casos acaba donant energia, però d'una manera incontrolada, traient fum a mig del bosc amb un incendi forestal. La superfície forestal que es crema anualment a Catalunya a la mitja és tota la ciutat de Barcelona, el qual és important, és una cosa a tenir en compte i a intentar millorar, per tant, a reduir. Punts febles de la gestió forestal és la nul·la rendibilitat. i una inversió a generacions vistes. Ara a mi em diuen de fer una plantació de fondures nobles, sí, sí, planta nogueres que té bon mercat i d'això. Quan les tallaré? D'aquí 60 anys? Jo no hi seré. És que qui ho tallarà això? El meu fill, el meu net? I si vas a haver incendi, una plaga, o si el mercat no ha canviat i d'aquí 60 anys té valor aquella fusta, que potser, no, que potser això també canvia. Per tant, la incertesa aquesta és molt important. Punts forts, la planificació forestal, sabem que tenim i sabem més o menys a nivell de finca forestal on volem anar, la certificació forestal com a garantia de gestió sostenible, que és una cosa que ja s'anava fent, però bueno, ara ho podem documentar i ho podem donar amb certificat i amb un segell PEF. Per tant, sobretot defensar la gestió forestal com a sostenibilitat i economia, aquest generador d'economia. No m'allargo, la cicla forestal, procés. Els reptes que tenim, incrementar la gestió forestal de Catalunya, que actualment és d'un 20% de l'explotació dels boscos, a nivells europeus, un 60%. Realment aconseguir augmentar aquest 20%, per poc que fos, tindríem molts menys problemes, tindríem boscos amb molt més bones condicions. Augmentar el consum de fusta, a nivell espanyol estem al 0,35 metres cúbics i any, a nivell europeu estem a 0,8 metres cúbics i any per persona. Una gran diferència, només que dels 36 milions de persones que viuen a la península espanyol consumissin 0,8 metres cúbics, ja faríem feina, ja trauríem fusta d'aquí. Rendibilitat, què es pot fer per millorar la rendibilitat? Els boscos són els que són, els costos i la maquinària és el que és, millorar, per tant, només queda millorar el marc normatiu, és a dir, agilitzar, facilitar tot el que és la gestió forestal sostenible, incrementar o internalitzar tots aquests pagaments per serveis ambientals que diem sempre, regulació del cicle de l'aigua, fixació de carboni, paisatge, etc. Bolets, castanyes, espàrrecs, tots aquests productes, i sobretot valoritzar l'efecte embornal dels boscos i els productes forestals, aquesta fixació de carboni, aquest problema del canvi climàtic, de l'efecte hivernacle, doncs amb aquesta màxima de qui contamina paga i qui descontamina cobra. Els boscos fixen carboni i més si podem valoritzar la fusta amb estructures, mobles, vigues, murs, etc., que queda fixat allà, doncs millor que millor. Algú podria dir, bueno, sí, clar, i la llenya d'això que es crema no té fixació de carboni. Bueno, però tota caldera biomassa que crema fusta i estem evitant una caldera gasoil, estem evitant injecció de nou carboni al cicle de carboni, que això també és un paper molt important. Nosaltres parlem sempre de balanç neutre d'emissions de carboni. Per què? Sí, sí, que quan cremes la fusta s'emet carboni a l'atmosfera, evidentment, però carboni ja existia al cicle, per tant no és nou carboni que augmenti el problema de l'efecte hivernacle. El risc amb què ens hem de barallar el dia a dia és el canvi d'escenaris climàtics. El canvi climàtic, si és cert o cert, no ho sé, jo viuré pocs anys, per dir-ho, però sí que hi ha diferències que ens estan afectant amb les espècies forestals que estem treballant i com les hem de treballar. Ens està obligant a aclarir els boscos una mica més del que feien poder els nostres avis, perquè ara amb l'estrès hídric que pateixen, doncs, requerint de menys densitat d'arbres perquè puguin tenir més superfície explotable per tenir la mateixa aigua que tenien els antics, amb més arbres. I sobretot, a nivell de política forestal, equilibrar els pressupostos de despesa en prevenció activa, que és la gestió forestal, amb la vigilància i extinció. I, evidentment, treballar molt i defensar molt la mobilització de fusta. Temes com la biomassa i temes com la construcció, amb l'ús de la fusta i el suro, evidentment, com a material d'aïllament. Altres futurs que tenim per la fusta per química, la química verda que es diu, tanins, resines, adobs, etc. D'aquí en surten infinitat de productes i coses impensades. Hem de començar a pensar en els boscos no com a mers productors de fusta, sinó també com a productors de molts altres usos, com poden ser aquests que estava comentant. No? Aquí baix un quadre del castanyer, com s'aprofitava, perxades regulars, què se'n feia, barres, vigues, fruits. Però que tot això, a part de tots aquests usos, que són els més tradicionals, tenim altres usos com química verda, que són molt i molt interessants. Augmentava de les externalitats que s'han de començar a pensar, a interioritzar i a revertir els beneficis que generen a la gestió dels boscos si volem conservar-los i millorar-los. No? Tenim una banda tot el que són els beneficis dels productes forestals fusters, la llenya, la fusta, la fusta de trituració, els seus usos, I per altra banda, els beneficis dels productes forestals no fusters, que moltes vegades no reverteixen a el que és el bosc com a tal, els bolets. El sector del bolet genera mils i mils de milions d'euros anualment, quan hi ha bolets, actualment passem les temporades una mica magres, però sí que temporades bones poden generar molts i molts mils d'euros, que això en cap cas el propietari forestal o el gestor forestal en percep cap quantitat per poder reinvertir el bosc. Per tant, estem aprofitant una cosa i no promovent que es treballi. Quan un bosc aclarit, perquè hem pogut treballar i hem pogut invertir diners per tota la fusta, facilitem l'entrada de llum, l'entrada d'escalfor, i aquell bosc farà més bolets que no pas un bosc que està creixent i ningú l'ha aclarit, que està tancat de copes, no entra la llum, no entra l'escalfor i no fa bolets. I a més, el boletaire, quan hi vagi, podrà caminar dret. Que si és brut, podrà caminar com el porc senglar, de quatre potes, i per desestirar perquè és tan dens que no s'hi pot ni entrar. Problema. El tema del suro, que és un tema important. El suro fins ara s'ha dedicat només a fer taps, taps per ampolles de vi, taps de cava. Nosaltres comencem a treballar amb el suro com a aïllament tèrmic, aïllament acústic i amb altres usos que té moltes possibilitats. Hi ha altres productes com les pastures, la mel, les plantes aromàtiques, etc. I ja està.